Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Abans no els quedi cap com una olla. Són alguns dels 100. Ja sembla que ens en faltaven un o dos, es deia l'Obersola, i són gairebé tots. Són 98, però bé, amb aquesta cadència gairebé els podríem muntar i fer-ne 150 o 200, com qui no vol la cosa. Els gegants s'acostaven en l'aniversari, en la commemoració del centenari de l'edifici de l'Hospital de Sant Joan de l'arquitecte Josep Font i Gomà, que va ser inaugurat oficialment un 23 d'agost del 2012 a les 4 de la tarda, i enguany, òbviament amb molt bon criteri, la Junta de l'Hospital va decidir que la commemoració fos l'endemà, la diada de Sant Lli, a partir de les 11 del matí. Per tant, el que escoltaran a continuació és l'acte complet de commemoració del centenari de l'edifici de l'hospital. Com us dèiem, l'acte va comptar amb la presència dels gegants, del drac, de l'àliga, dels gegants de la vall, en definitiva, una festa dins d'una altra festa. Era un ja dels darrers dies de la festa major, després es va celebrar el vermut de Sant Lli, i abans aquest acte institucional del qual l'hem agafat en la seva integritat perquè la periodista Anna Grimau presenta tots i cadascun dels intervinents des de bon principi. Inicia l'acte, en aquest cas, l'escriptor sitgetà Joan Illi Martínez, que fa una glossa de la història de l'hospital i també de les virtuts de la malvasia. Fa fins i tot referència a en Joan Illi, aquell clàssic, almenys de generacions, ara no ho sé, perquè allò de donar amb el vací o mosquetell a les criatures ja no s'estila, però en principi allò de la malvasia amb un rovell d'ou o mosquetell amb un rovell d'ou, doncs era un clàssic per revifar, i fins i tot en fa referència a en Joan Illi. Després d'en Joan Illi és el torn d'Isabel Coll, que fa 5 cèntims de la història i les característiques de l'edifici centenari de l'hospital, i també d'un dels moments més emotius del matí, que va protagonitzar un nen dels presents. Anna Grimau va demanar a un dels més menuts que estaven d'espectadors en l'acte que descobrís el que és una placa, un gravat en pedra de l'any 1911 en homenatge a l'arquitecte de l'hospital, una placa que ha estat restaurada recentment i que va ser descoberta també en aquest acte institucional de commemoració del centenari de l'hospital. A continuació va parlar l'administrador de l'hospital, Antoni Baqués, després el rector de la parròquia, mossèn Josep Pauses, que va fer una oració de gràcies, i finalment l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, a qui escoltaran amb la veu molt canviada. La festa major fa estralls en molts casos, i l'escoltaran amb una veu que, vaja, que ens diuen que és una altra persona i ens el creguem, eh? Però evidentment és l'alcalde qui va cloure l'acte institucional de commemoració del centenari de l'edifici modernista de l'hospital. Després va tenir lloc un tast a la malvasia, el vermut de Sant Lli, en fi, aquell vermut de Sant Lli que ja també està esdevingut una tradició al final de la festa major, va tenir lloc enguany a l'hospital. Res més, els deixem amb l'acte íntegre de commemoració del centenari de l'edifici de l'Hospital de Sant Joan, l'edifici de Josep Font i Gomà, que va ser inaugurat un 23 d'agost del 1912. Presenta la periodista sitgetana Anna Grimau.
Benvinguts, benvingudes a la commemoració del centenari de l'edifici modernista de l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, en aquesta diada de Sant Lli. En nom de la Fundació de l'Hospital Sant Joan i de la Comissió del Centenari, és un honor i un plaer poder compartir amb tots vosaltres aquesta diada tan assenyalada. Un acte de commemoració que hem iniciat, com heu pogut sentir, amb l'esclat de 100 morterets, acompanyats, com no, de personatges tan il·lustres de la nostra vila, com són els gegants de Sitges, el Drac, l'Àliga, i també els gegants de la Vall de Sitges, que també ens han volgut acompanyar. Moltíssimes gràcies per venir. Fa 100 anys, en un article, a l'esquella de la Torratxa i sota el pseudònim de Xarau, Santiago Rusiñol lloava el que aleshores era el nou hospital. Deia que era rialler, ple de llum, que l'havien fet poc hospital, que li havien sabut treure tant les fredors de les parets com de les sales, i que tot malalt hi voldria ser guarit. Figureu-vos, deia Rusiñol, que cada cel·la té flors al davant i són flors de Sitges. Figureu-vos que els seus departaments són blancs, però blancs de costa catalana, amb flaire de netedat i celebroc d'escuma d'ona. Figureu-vos que des dels llits se sent gotejar l'aigua d'un brollador damunt els lliris. Figureu-vos, deia Rusiñol, que més enllà es veuen pàmpols i parres i figueres de color d'or de moneda d'or grega. I figureu-vos que lluny es veu la ratlla del mar com una pinzellada blava. I comprendreu aquest hospital. No es poden recollir els malalts amb més mirament i amb més amor, deia Rusiñol. I això han de ser les cases santes. Tal com en recordava fa unes setmanes el periodista Josep Maria Cadena en un article a l'Eco, Rusiñol deia que beneïts siguin els pobles en els que no entra la simetria. El cor no ho és de simètric, deia, i el nou hospital de Sitges és fet amb el cor d'aquest poble. Han passat 100 anys i jo personalment puc dir que cada vegada que hi vinc només entra als jardins i sento pau i tranquil·litat. La llum dels murs i les parets, el color i les olors de les flors i el somriure i la felicitat dels residents que diuen sentir-se com a casa seva. Crec que podem estar ben orgullosos que 100 anys després l'Hospital de Sant Joan continua sent rialler, ple de llum, poc hospital i asimètric, com el cor de les persones. Un hospital amb ànima. Una ànima que han anat construint desenes i desenes de persones que hi han passat i han deixat la seva petjada. Per les seves vides i per l'anecdotari d'aquesta santa casa, farem tot un seguit un recorregut de la mà de l'escriptor i cronista local Joan Ill Martínez, pregoner del centenari de l'hospital. Un fort aplaudiment, sisplau.
Senyor Batlle, senyor rector, senyor administrador de l'hospital, autoritats, amigues i amics. Per a qualsevol institució és un honor poder arribar a sumar centenaris. La fundació que presideix aquesta casa té un bagatge d'uns 700 anys. No obstant, per a aquest edifici de l'Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges representa un mèrit afegit complir els seus primers 100 anys. Això equival a l'haver aportat a la gent de casa nostra un alleugeriment de les seves dolences i un aixopluc quan els pas dels anys aconsellen premiar la pròpia existència amb la companyia i altres atencions que alleugeren les càrregues pròpies de l'edat. En la setmana posterior a la festivitat de Sant Joan, patró d'aquesta casa, el senyor Josep Navarro Gutiérrez, que n'és un dels estadants i membre de la Comissió del Centenari, escrivia les pàgines de l'Eco. Com la singladura d'aquesta casa ha derivat a residència més que els cafers d'hospital pròpiament dit. Vaig trobar encertada la seva visió, el seu plantejament, per adaptar la denominació a una renovada realitat. Per tant, podríem referir-nos a un edifici singular, monumental, modernista, afegint-hi la denominació d'un edifici residencial. No obstant, trigaríem molt a acostumar-nos a denominar-lo d'una altra manera que no sigui la que tots tenim en boca, l'hospital. S'ha de reconèixer, però, que altres denominacions es permetrien assentar millor les tonalitats a les quals avui es dedica. I és que durant tot aquest temps han canviat tantes coses, sols cal que goitem el nostre entorn, Ens trobem envoltats de carrers, de cases, de veïns que s'han agrupat en aquest nucli de Sitges que tots anomenem Poble Sec. Això ens convida a imaginar-nos com era aquest contorn fa 100 anys, on un edifici blanc, lluminós, com deixat caure del cel, presidia les exterioritats d'un poble de mar, on el seu blau i el del cel es complementaven i ajudaven a realçar aquesta blancor que tant distingia la vila. Un nou hospital tan necessari s'estenia entre vinyes i camps de conreu, aquí on l'aire era pur i on la vista podia albirar la línia quasi màgica infinita de l'horitzó. Tantes coincidències no farien altra cosa que esteronar els ànims abaltits per les incongruències de la salut. Ens trobem damunt de l'anomenada cantera d'en Sanes. Això ens dona la garantia que els fonaments de la casa es van assentar sobre un terreny segur. De fet, durant aquests 100 anys no han donat símptoma de debilitat. Però aquest edifici que presideix l'acte del protagonista no hauria tingut la mateixa solidesa sense uns altres fonaments, els quals no s'injecten amb ciment i altres materials. Són uns fonaments que tampoc són visibles, basats en l'amor, l'estima, la comprensió i sobretot l'dedicació als altres. Aquesta solidesa ambiental la van aportar les monges concepcionistes que n'han tingut tan bona cura. Sota el recolzament dels administradors i corresponents juntes presidides pels batlles de torn, que s'han alternat pel bé d'una obra social que ha tingut com a protagonistes i destinataris la nostra societat sitgetana. De fet, quan es va produir la venda de l'antic hospital que estava abocat al mar el senyor Charles Dering, els ingressos no foren suficients per sufragar la compra del terreny i la posterior edificació, seguint el projecte dissenyat per l'arquitecte vilanoví Josep Font i Gomà, com ho demostra el fet que el sitgetà Rafael Llopart i Ferrer, avi de la resident de la casa de la senyora Maria Isabel Llopart i Soler, va entrar a formar part de la Junta el 1903 i va avançar diners en concepte de previsió de fons per quan es construís. Arribat el moment, va sufragar la taula d'operacions i aquesta reixa de ferro de l'entrada, sent administrador des del 1924 al 1927, any en què va morir. De la mateixa manera que el projecte hi van contribuir la generositat de la gent del poble, que amb aportacions econòmiques van ajudar a sufragar-ne el cost total. De fet, la casa sempre ha necessitat de la resposta negada del voluntariat. Aquest fet em recorda quan en Joan Siré, en la dècada dels 50, anava per les cases venent unes butlletes per participar en sortejos que es portaven a terme amb la finalitat de rebre una ajuda complementària. Es van alternar en la tasca del cobrament en Joan Plana Roca, en Miro, que per cert el seu germà Jordi va ser un eficient col·laborador de la casa, desenvolupant les feines que ara fa l'entusiasta Tomàs Palma i Corella. I quan s'esqueia, viatjada per inauguració a Lourdes, era un compromès voluntari. D'aquí també el protagonisme d'aquelles peculiars caixetes, a mena de guardiola, que disposaven totes les farmàcies del poble i que també es col·locaven en un lloc destacat de l'exposició de clavells. L'última que queda, per donar testimoni d'una casa tan digna com humanitària, la conserven els propietaris del cable, en el lloc que sempre ha tingut assignat. Eren èpoques en què la guardiola tenia un especial protagonisme en quasi bé totes les cases. La caixeta de l'hospital s'afegia a la voluntat generalitzada de l'estalvi i així, en els llocs que s'exposava, la melodesa dels canvis acostumava a anar a parar a les seves interioritats. I quan el cos acusa una fredor produïda per l'afebliment de la salut, les responsables s'encarregaven de que amb el caliu de la institució retornés l'escalforeta de la vitalitat. Ho continuen fent ara. Si més no, per combatre el fred dels mesos d'hivern, s'encarregava el senyor Antoni García Monté Nuño amb la donació del carbó necessari per mantenir encesa la caldera de la calefacció. Aquesta disponibilitat, junt amb altres generositats provinents del mateix benefactor, van durar durant molts anys. Tenim, per tant, la casa sota els efectes de l'escalfor, que fan possible mantenir gràcies a la generositat dels convidatans. Fa també 100 anys, en la vigília del dia de Sant Bartomeu, recent encetada la festa major de l'any 1912, la calor de l'estiu propiciava que finestres i portes estiguessin obertes de bat a bat, com avui, com sempre les trobem quan hi venim de visita. Amb les autoritats de moment disposats a oficialitzar la inauguració de l'edifici, n'era el batlle el senyor Pere Carbonell i Mestre i l'administrador el senyor Josep Planes i Robert. Prèviament, el bisbe de Barcelona, Joan Laguarda, havia beneït les instal·lacions la vigília de Sant Joan d'aquell mateix any. L'hospital estava abocat a les celebracions com ho està ara, amb la presència dels gegants i balls populars. Tinguem presents que les festes majors d'antany s'aprofitaven per portar a terme importants inauguracions, moltes de les quals representaven ostensibles millores per al poble. La del nou hospital consolidava un avanç de la medicina en quant a les necessitats locals. El nou centre disposava d'un elemental però modern quiròfan i per la seva consulta hi van passar tots els metges de Sitges, com en Rafael Pedrol, la seva filla Montserrat, avui n'és també resident de la casa, així com tots els metges que han estat destinats al poble. En va deixar un testimoni excepcional tant per la seva dedicació com pel seu humanisme, el doctor sitgetà Joan Ramon Benaprés i Palet, home que tresorava uns enormes coneixements mèdics, que va posar a disposició dels seus convilatants. Ell va arribar a operar, tot i ser metge de capçalera, en el quiròfan que esmento, i a les seves mans li van dipositar la vida molts pacients durant els 30 anys que va ser el director metge. En homenatge a la seva negada tasca, se li va posar el seu bust en aquest jardí, el dia 7 de desembre de 1952, un enclavament tan crucial en la seva dilatada trajectòria, al costat del pavelló antituberculós que va ser inaugurat amb el nom de Roger Denning, degut al que el fill de Charles Denning patia tuberculosi, i en agraïment a les moltes aportacions econòmiques que la família va fer a la institució. Precisament 4 anys després de la inauguració d'aquesta casa, també durant la festa major del 1916, es va inaugurar un monument al seu pare, Caietà Benaprés i Mestre, en el llavors recent urbanitzat Passeig Marítim. Des d'aquell moment es va convertir en un referent quan, per exemple, diguem, hem anat fins a l'estàtua d'en Benaprés. Quan s'entrava a les interioritats de l'edifici, a través d'aquesta magnífica porta de ferro forjat, en rebia l'harmoniós sorollet de l'aigua del brollador que havia una mica més enllà del vestíbul, entre el buit de l'escala principal, a sota mateix d'aquesta linterna en forma de cúpula que ha esdevingut un símbol de la casa. La imatge del brollador impregnava una pinzellada de romanticisme, el persistent de gonteig trencava un silenci permanent i era com un significatiu cant a la vida, en un moment quan no són necessàries gaires compositats, sinó una calma que respecti la privacitat del cos, de l'ànima que cerca la serenor, el de Sosrec. Ingredients que es tobren dintre de la intimitat de la seva capella, projectada també per l'arquitecte Josep Font i Gomà, construcció que va comptar amb el seguiment dels rellevants sitgetans i benefactors senyor Rafael Llopart i Ferret, Bartomeu Via Via, Antoni Serra Ferret i Josep Plana Robert. Va ser inaugurada el 1915 i s'hi va traslladar des del vinyet el magnífic retaule de la Concepció, més conegut pel del Bon Jesús, obra del segle XVI atribuïda a Jaume Forner, i que el 2008 va ser restaurat pel bon amic i artista excepcional en Pep Pasqual, amb la col·laboració de la Montserrat Palomar. Aquest espai ha tingut un destacat protagonisme durant l'ofici religiós del dia de Sant Joan Baptista, on a més dels residents i comunitat religiosa hi han acudit, o continuen fent, una bona representació de tots els joans i joanes del poble. Per a la sortida, comprar una flairosa alfàbrega, que junt amb la flor de Sant Joan, els clavells i els nars, despèn un flaire que provoca bones sensacions, les olors particulars dels nostres Sitges, tan apreciades. Com ho també ho fa la malvasia, el moscatell, a les diferents varietats i el vi blanc que s'elabora en el celler de la casa. Com el recent espumós que acaben de treure al mercat, les xapes que coronen el tap, les ha dissenyat l'artista sitgenana Anna Monzó Almirall, esposa d'en Pep Pasqual. Conjuntament es va presentar al jardí de Can Llopis una malvasia dolça, extreta de la bota del racó, que guardaven per l'ocasió, d'edició especial i limitada. El fet ens demostra que s'ha potenciat el celler, de qual també en va tenir bona cura l'Antoni, el Mirall i Andreu, i la seva neta, l'Anna Baqués i el Mirall. Tot això ha estat possible gràcies al llegat del diplomàtic Manuel Llopis i de Casades, que junt amb la seva germana van ser els últims estadants de la senyorial casa de la seva propietat al carrer Sant Gaudenci, i que segons sessió efectuada per testament poques setmanes abans de la seva mort, ocorreguda el dia 1 de març de 1935, va llegar a l'hospital les vinyes de Moscatel i altres propietats amb la condició que s'havien de treballar. D'aquest dolç llegat actualment n'és responsable en Josep Pasqual i Puig, de Puigmoltó, amb uns lligams ben dolços amb la vila i d'en Josep Almirall, que ostenta el càrrec de pagès oficial de la casa, ajudat, entre altres, per l'eficient José Pineda Borrego. I en representació a tots els que han treballat a les seves vinyes, voldria retre record en Pagerric, en Josep Carbonell i company, pagès de les vinyes dels Llopis, masover de la casa senyorial i avi d'en Trino, que ha estat el pandonista de la processó de Sant Bartomeu d'aquest any. I per desig express d'ell i per retre homenatge a la memòria del seu avantpassat, la imatge del sant s'ha exposat a l'entrada annexa a la de la biblioteca de la mansió. A la cantonada, amb el carrer de Sant Bonaventura, hi havia la casa dels masovers, els que hem freqüentat amb les nostres joguesques cada racó d'aquest carrer. Recordem a la perfecció la susdita propietat, i com a curiositat cal remarcar el rellotge de sol que es trobava situat a la façana lateral, la que dona al carrer Sant Josep. Una mica més amunt, al costat de Cala Maria i la Filomena de Can Mas, l'hospital hi tenia un celler, on actualment es troba un establiment de restauració que ha mantingut aquesta denominació com a cartell anunciador. En Joan Martí i Romagosa, que tampoc fa gaire que ens ha deixat, va ser un dels últims pagesos que va trafegar pel celler del carrer Sant Bonaventura, el darrer celler també que va formar part d'aquell carrer on hi predominaven aquestes fosques interioritats. Aquests dolços xarops, sorgits després d'una entretinguda elaboració, són el millor bàlsam de les poques medicines que fan de bon engolir. Ho tracto com si fos una forma farmacèutica, perquè la malvasia, el moscatell, es feia servir com a reconfortant, barrejat amb un ou batut, com també tenia la mateixa finalitat, una llesca de pa sucada en vi i coberta de sucre. Hi havia l'avantatge que llavors no feien bufar, tot i que paradoxalment anaven més carregats de grau els petits que els grans, per ser ells els que consumien amb més assiduïtat per allò de les propietats vitamíniques i reconstituents que portaven. Avui l'hospital, entre els ingredients que tresora, es troba la vinya que envolta l'edifici. Es pot dir que quasi bé la única que queda encerclada d'urbanisme i pràcticament a pocs metres del centre de la vila. Un testimoni de com devia ser a l'indret quan es va construir l'edifici. On sobresurt el racó de la frondosa figuera, que s'afegeix a la diversitat d'arbres fruiters, els quals li ofereixen també la categoria d'hort. Entre la vinya i la bonica placeta de davant de l'entrada de la capella, unes moreres ombregen el llogaret i a camí particularment aquest espai des d'on s'escolta el silenci en té el cor robat. Davant d'aquesta panoràmica tan excel·lent, no és estranyar que l'amic Antoni Baqués i Alarí s'hagi pres amb tant entusiasme el nomenament d'administrador de l'hospital, després d'haver aguaitat durant tants anys des de la seva casa familiar, que es troba tan a prop d'aquí, a les vinyes i a l'edifici i al majestuós eucaliptus que s'alçava en un extrem d'aquest jardí davant d'aquests altius xiprers. Antoni ha viscut en una talaia excepcional on es pot observar l'evolució de la vinya i el virar als redors d'aquest acollidor jardí. De la mateixa manera que han fet altres veïns, com les famílies d'en Sebastià Jiménez i d'en Jaume Serra, té per anomenar una representació veïnal. Ells, quan les colles de caramelles han vingut per obsequiar amb les seves cantades a la tarda de dilluns de Pasqua, sense moure's de casa, també n'han estat uns testimonis d'excepció, com ho era en Pepet Corella, que sempre oferia el mateix posat, davantal blau amb un plec esbiaixat i una inseparable gorra, bellugadís, però amatent a la procedència de tots els integrants, amb un silenci que el delatava i un somriure permanent, distès, com si no hi fos, però ben segur que passava llista dels presents i dels absents. La gent de Sitges, en refereixo als que vivim a l'altra banda de la via del tren, quan els veïns del poble sec celebren la seva festa, ens apropem fins aquí per oferir la participació, l'escalf a les nostres tradicions. A mi particularment em fascinava un acte del programa on podia admirar l'estil que emprava Sor Josefina quan ballava sardanes. Això succeïa cada vigília de Sant Joan en l'audició que organitzava per la cobla sitgetana, aquí en el jardí. El seu repuntejar no faria una elegància digna dels millors sardanistes, tot al contrari. El seu posat, pengim-penjam, es reflectia en el moviment dels peus. Amb tot, representava la implicació de la comunitat religiosa amb els actes programats per tal de festejar la festivitat. La seva aportació amb la nostra dansa l'encomanava a tota la mainada que tot just aprenia a ballar i els implicava amb la ballada, aixecant els seus bracets i donant consells de com havien d'evolucionar les passes. Sor Josefina també va esdevenir una institució en la casa. La seva alçada estava en consonància amb la grandària del seu cor. La veu popular va gosar anomenar-la la Mari Sant Pere per la seva semblança en quant al posat amb la reconeguda artista. Davant el pessimisme dels moments difícils en quant a la salut, ella sabia rebaixar la importància del problema. Estava avesada a trampejar la situació fins que el malalt li arrencava un somriure tan important en els moments delicats, crítics. També altres gosadies han desbaratat la calma de la casa, com quan en Miquel Utrillo i Vidal es va presentar a l'any 1956, la gesta ha ultrapassat els 50 anys, amb una somera, Doña Platera, amb la qual havia arribat des de Caravaca després d'haver recorregut amb ella els més de 600 quilòmetres que separen aquesta població de la vila. Davant el rebombori que va propiciar entre els estadants i la comunitat religiosa, que el van sortir a rebre a peu d'aquestes mateixes escales, ho va fer amb la intenció de fer donació a la casa, un animal que es va de ser de molta utilitat, i van enganxar un carrer comandat pel de Camp Enxample i ajudat per l'Isidre Ferran Landa, familiar dels de casa meva. Amb aquest mitjà transportava els encàrrecs que els emanava la direcció, de tal manera que l'animaló va aconseguir una merescuda popularitat entre la gent del poble, fins que va morir a l'any 1977. El temps ha transcorregut i l'hospital s'ha fet gran. Rom refereixo al volum construït que també ha experimentat modificacions, sinó en quant a la funció de donar xupluc a les persones que hi truquen a la porta. També els acompanya l'última representació de les religioses que sostegen a la casa, Sor Faustina Milxotorena Gambio, Sor Carmen Parra Herrera, Sor Bonaventura Obiós Bullic, Sor Dolors Horta Valentí, Sor Miracle Boté Vázquez i Sor Maria Tetxellechea Gastiarana, que ens va deixar repentinament el passat mes de juliol. A l'anomenar-les es fa present el record de la germana Sor Dolors Bernat Roig, filla d'aquell ataconador que la veu popular el coneixia més per en Raspall i que, sense ser la intenció més primordial, va conferir un repunt de sitgetarisme entre una comunitat que es caracteritzava per ser la seva major part procedent de terres del nord. Si més no, entre els de la meva edat va deixar especial record Sor Asunción, una monja de faccions morenes, d'aspecte seriós, però que tractava era molt cordial, i és que quan la visitàvem no era per cap cosa bona, sinó perquè posés remei a les repercussions de les terrabastades que havien sofert i que requeria la implantació d'alguns punts de sutura i la consegüent desinfecció de la ferida. La germana tenia bona mà, perquè li sortien uns sorgits propis de les millors modistes, si no fos que aquí la matèria principal era la carn, de la qual nosaltres, personal de poc enteniment, poca paciència i molt tangueli afegit, ens planyíem que hagués atravessat l'agulla per entre la tendresa de les nostres carns. I aquest detall ens mantenia en un ploricó ininterromput mentre durava la feina de la religiosa. Ens trobem davant d'un edifici molt admirat per tots. Es tracta del nostre hospital que va ser inaugurat de manera oficiosa la vigília del dia de Sant Bartomeu de l'any 1912, quan just s'encetava una nova festa major. Avui, quan es pot dir que tanquem els actes més rellevants d'una altra, la del 2012, ens hem reunit aquí, en el mateix escenari, per celebrar també de manera oficiosa aquests primers 100 anys. Curiosament, quan a la casa hi fa estada una resident, la senyora Mercè Fornells Baró, mare dels amics Josep i Núria Migó, ella proper a desembre complirà també els 100 anys, els mateixos que l'edifici. De la mateixa manera ens acompanya la presència d'uns altres personatges centenaris, els nostres gegants, el drac, l'àliga, que n'hi falta, amb el drac n'hi falten 10 per fer el 100, i una representació dels balls, igual que aquell dia. Coincideix quan fa poc que l'edifici que va construir el mestre d'obres Gaudenci, Mirabent i Robert ha estat acuradament restaurat. Obres de restauració i ampliació que van començar a l'any 2003. Tenim l'honor d'assistir a una fita històrica, de ser testimonis d'excepció d'aquest monument centenari, del qual han tingut bona cura d'organitzar tot un seguit d'actes la comissió constituïda per tal comesa, coordinada per en Josep Manuel Palacios, que és el director de la residència, per tant, una peça important en el plantejament organitzatiu d'aquesta casa. Tot això esdevé quan Sitges s'ha transformat i ha progressat en quant a la seva expansió urbanística, mentre l'hospital s'ha envoltat de veïns i malgrat tot que s'ha anat en orris d'aquell Sitges íntim, bonic i ben cuidat que li va valdre la denominació de la joia del Mediterrani, Blanca Subur, etc. Si més no, durant el temps transcorregut, la ciència ens ha permès poder gaudir d'una millor qualitat de vida. Ai, però, si pleguessin les fabriques de pastilletes. Perquè gràcies a elles ens han allargat la mitjana d'aquesta i els anys no són un impediment per fer-nos sentir joves. Amb aquesta tònica, malgrat l'edat, podem parlar que aquesta institució que avui de retruc homenatgem a recer de l'edifici centenari és jove. Ho és perquè té molta vitalitat que transmet confiança en el dia d'avui i en el demà, quan hi trucarem a la porta. Nosaltres tenim la sort de ser testimonis directes d'aquesta celebració, com ho van ser els que van presenciar la col·locació de la primera pedra i posterior inauguració. En aquella data del 1912 se'n va fer ressò la premsa local, com l'Eco de Sitges, que dirigia el seu fundador Josep Soler i Cartró. Ara, després de 100 anys, té el privilegi de fer-ho el seu net, Josep Manel Soler i Soler, resident també de la casa. I com cada dilluns, la Paquita Ferreres s'encarregarà de llegir les cròniques establint una tertúlia entre tots els estadants que hi participen. Per anar acabant, comentar que aquells que vinguin darrere trobaran molta feina feta, però també els hi recaurà la responsabilitat de mantenir el lligat que van construir i conservar els seus avantpassats. Arredors d'un edifici blanc, lluminós, com el primer dia, net i ben conservat, un edifici notable en un barri de Sitges que ostenta la categoria de poble, lloc de pas de molts camperols quan anaven de Quimí a la vinya, al tros. Des d'aquest punt i després d'haver celebrat una nova festa major, els ànims transmeten alegria amb motiu de tots aquests esdeveniments, com a sitgetà i admirador com vostès d'aquesta gran obra, de tota la seva trajectòria, sols em queda unir-me al vostre pensament per transmetre tot l'agraïment a les persones que ho han fet i ho fan possible. Darrerament, amb els administradors, el senyor Joan Corella, el senyor Antoni Ferreres, el senyor Roland Sierra. En el dia d'avui, quan és batlle de la Vila i president de la Junta del Patronat de la Fundació, el senyor Miquel Forns i Fuster, i administrador, el senyor Antoni Baqués i Alarí. Dit això, m'adono que davant l'evidència potser s'obren les paraules, massa tard. Els hi demano disculpes per haver-los retingut aquí tan quietets i atents. Moltes gràcies.
Gràcies, Joan. Després de repassar l'anecdotari d'aquesta Santa Casa, doncs de la mà d'en Joan Illa, el seu magnífic i interessant pregó, necessitem una mà innocent d'un nen o d'una nena que sigui voluntari. L'Elma, per exemple, algun nen o nena que estigui per aquí baix que vulgui pujar. Martí, que va disfressat de drac, que va vestit. Albert. Vine, Martí. Com estàs? Com estàs, Martí? Vine. Que el que hem de fer ara és descobrir, veus que aquí hi ha un gravat que s'ha restaurat recentment i és un gravat, una pedra gravada del 1911 que es va fer en homenatge de l'arquitecte d'aquest edifici, que és en Josep Font i Gomà. I ara tu m'ajudaràs a treure aquesta coseta taronja, d'acord? Doncs com us dèiem, aquest edifici és una joia arquitectònica que es va inaugurar doncs, el 23 d'agost de 1912 amb la presència també del drac i dels gegants que avui també ens acompanyen. Doncs una joia arquitectònica de la qual tot seguit ens farà 5 cèntims doncs, la historiadora de l'art, la sitgetana Isabel Coll, que tenim el plaer de tenir amb tots nosaltres. Un fort aplaudiment, sisplau.
Bé, moltes gràcies, seré el màxim breu que pugui. Solament us volia dir que estem davant d'un edifici dels molts que tenim a Sitges, però que és bàsic pel nostre patrimoni. És una obra que està entre el modernisme i el noucentisme, és a dir, és el moment en què es deixa de banda ja les solucions que havíem de l'eclecticisme i del noucentisme, del modernisme, i es va cap a uns altres interessos, que és el moment de retorn al veritable art popular català. No? El que passa que està entre dues vies. Per una banda, les façanes blanques, els arcs amb maó vist, creus que són ja característics de les masies catalanes, buscant tot el que és l'essència de l'arquitectura catalana. Però en canvi, al centre, si us fixeu al centre, ja hi ha un altre interès. Encara queden les reminiscències del modernisme amb tots aquests arcs, amb tota aquesta sèrie d'arcs que recorden aquests gustos vers arcs fora de la nostra terra. Però fixeu-vos que és una arquitectura que ara ho ha dit el Quim avançat, que era una arquitectura que no és simètrica, i això també és un fet lligat amb el modernisme. Fixeu-vos que amb una ala no és igual que l'altra, o sigui que encara hi ha aquest esperit modernista. Però hi ha un altre aspecte que voldria subratllar. Fixeu-vos que el cos central, aquest cos central està més cap endavant, o sigui, què es dona importància? És el punt principal per on s'accedeix, per on s'entra, i fixeu-vos que hi ha un eix que va a parar a un punt. Aquesta solució d'un cos central i dos laterals és típica dels palaus barrocs, i sempre va parar a l'eix aquest central, va parar al punt principal, a l'element principal, que pot ser una capella, pot ser el saló del tro, etc. En canvi aquí, fixeu-vos on te va parar. A l'eix, passes per aquí i el que va parar és el punt principal de l'edifici, que és la sala de la Junta, on es trobava la Junta. Què es volia d'aquí? No es volia dir res més que era el punt àlgid, el punt principal, qui era? Aquells factòtums que havien aconseguit fer l'hospital. És a dir, l'eix és en el va parar el que és aquest punt, a la sala de juntes, o sigui, a la sala d'aquells que formaven part de l'essència de l'hospital. A la part inferior, a la banda dreta, anaven estava pensat perquè anessin tots els serveis. A la banda, tal com veieu vosaltres, l'altra banda seria per les monges, per situar les habitacions de les monges, mentre que a la part superior hi havien els dos, la sala d'homes i la sala de dones. Tota aquesta decoració, fixeu-vos que és una decoració senzilla, únicament a través del blanc i a través dels arcs, com hem dit, i fixeu-vos que tot utilitza el més mínim per decoració, com és aquesta, les obertures que hi ha, que és una càmera d'aire que hi ha a la part superior, que també ho agafa per decoració. i després tot el que és a l'interior, l'interior a través d'arrambadors de ceràmics, que sí que són a la vegada, i igual que la part a l'entrada, són elements decoratius, però a la vegada també són elements funcionals per a un edifici. Són els elements funcionals que amb aigua i sabó permetien tots tenir una gran més fàcil neteja, no? És a dir, tot això junt amb el que tenim, que és, posteriorment es va fer, que és la capella, al cap d'uns anys, on es guarda un retaule extraordinari, que és el retaule del Vinyet, o sigui, és el retaule que se li ha volgut dir molts noms, però de fet és el retaule del Vinyet. O sigui, si mireu tot aquest retaule, la gent de Sitges que coneixeu els gotxos del Vinyet, veureu que es va succeint totes les taules que es van posant, que es troben en el retaule, el que fan és seguir tots els gotxos del Vinyet. I molts cops pensareu, i per què no hi ha la figura del Vinyet? Per què no hi ha la imatge? És que, bé, la imatge, jo em penso on està aquesta imatge, no? Però, i algun dia potser aconseguiré que la posem, però penseu que fins al segle XVII, en els retaules, mai es posava la imatge tal com la coneixem nosaltres, popular. La imatge, per exemple, que la Mare de Déu de Montserrat, en el segle XVI no era la Moreneta, sinó que era una imatge totalment blanca de rostre i lligada a les solucions, diríem, renaixentistes tradicionals. No? És a dir, que no penseu que trobaríem una verge, de, com estem acostumats a la verge del Vinyet, una verge trobada, sinó que seria una verge amb una altra manera de fer totalment. És a dir, aquesta seria una mica l'explicació del que anava de pressa del retaule.
Explica'ns, Isabel, per què es va construir aquest edifici.
Bé, aquest edifici es va construir perquè feia temps que l'hospital ja estava, l'Hospital de Sant Joan, que es trobava on actualment hi ha el Maricel, a la cantonada, no es trobaven les condicions, això es veu en les actes de l'Ajuntament, es van veient. Finalment, per casualitat, el 1909 arriba Charles Deering. Charles Deering arriba acompanyat de Ramon Casas. Ramon Casas havia estat amb ell a Estats Units, i quan arriba convidat per Ramon Casas a Sitges, doncs bé, diu, va, anem a Barcelona, diu, va, anem cap a Sitges per portar-lo a algun lloc. El porta a Sitges i s'enamora del Cal Ferrat i el vol comprar. Diu, el compraré el Cal Ferrat. Diu, no es pot vendre, és d'en Rossinyol. Li va dir, el Casas és d'en Rossinyol, és impossible comprar-lo. Doncs bé, aquestes cases que estan aquí, algú me la vendrà. Entre elles hi havia l'Hospital de Sant Joan, i bé, comencen a parlar la possibilitat de comprar-lo. És interessant veure les cartes que escriu Deering, que escriu també a la seva família, que escriu a Utrillo, com va estar interessat i té un gran busca, sobretot, que el compri, que es compri, que s'arribi a bon terme, cosa que es va arribar, i també té una altra preocupació Deering, que és que no, els malalts no sofreixin, que no sigui molèstia per ell, que estiguin el temps que vulguin, i finalment els traslladen al carrer Major, és a dir, una altra casa al carrer Major perquè puguin fer-se les obres, fins després ja traslladar-los evidentment aquí. Clar, estaven en unes condicions molt dolentes, es compra, hi ha la possibilitat de comprar dos, hi havia dos espais per comprar, un era la pedrera d'en Sants, que és aquesta, que els hi dona molt barat perquè no era bo per conrear. Aleshores els hi surt molt bé de preu, l'altre era molt més car, la Sínia d'en Miró, i al final es queden aquesta, que perquè no era conreable, no? I bé, Deering paga el valor de l'antic hospital, però clar, no hi ha diners, certament, però el que sí és cert és que cada any que arribava Charles Deering a Sitges donava diners per l'hospital, i donava molts diners per l'hospital, no? I sempre, o sigui, abans de marxar o a l'arribar, sempre donava una gran quantitat. Finalment també després pagarà per el pavelló Charles Deering, que s'estava, perquè era la sala d'operacions d'aleshores, i veritablement ara trobo que ha estat molt, molt bona idea de posar-li el nom Deering en el nou pavelló, un magnífic pavelló. I bé,
Isabel, de fet fa pocs dies els descendents del Charles Deering van visitar l'hospital, van quedar gratament impressionats. Explica'ns una mica com va anar.
Fa poc temps, la setmana passada era, que vaig tenir convidats a la part de la família de Charles Deering, i van venir a Sitges, van venir a casa, vaig estar una setmana amb ells, i quan van arribar aquí van quedar més que gratament sorpresos, i van dir que el seu avi havia estat molt intel·ligent per haver sabut on donava els diners i que donava els diners, que donava diners a l'hospital, que era de les coses que els havien sobtat més. Jo he de pensar que era la besneta de Charles Deering, que a Chicago porta, està dintre d'unes principals mecenes d'un hospital, diríem, asil, que és semblant al que és aquest de Sitges, i s'havia passat perfectament el que es deia.
No sé si ve la policia. Gràcies, Isabel, doncs, per aquestes paraules tan instructives i esclaridores. Moltes gràcies. I ara donem la benvinguda a l'administrador de l'hospital, Antoni Baqués, i a l'Ari. Toni, sisplau.
Bon dia a tothom. No hi ha incendi, eh? No hi ha incendi. President del patronat i batlle de Sitges, vicepresident del patronat i rector de la parròquia, representants de les missioneres concepcionistes, pregoner del centenari, patrons, regidors, expresidents i exadministradors, residents, familiars, voluntaris, col·laboradors, treballadors, membres de la comissió del centenari, veïns i amics. Benvinguts tots a l'Hospital Sant Joan Baptista en un dia tan especial com aquest, en l'acte principal de la celebració del centenari d'aquest edifici que enguany commemorem i del que a partir de la brillant exposició de la doctora Isabel Coll tots tenim un coneixement més extens i profund. Pel que li agraeixo sincerament la seva presència i aportació en aquest acte. Per part del meu antecessor en el càrrec, el sitgetar Roland Serra, s'ha fet una àmplia exposició en el programa de festa major dels diferents actes d'inauguració de 1912. Per tant, poca cosa podré afegir en aquest punt que no s'hagi exposat ja. Agrair a l'amic Joanill el seu magnífic pregó, en el que m'he sentit reflexat, doncs durant molts anys he estat veí d'aquest barri i m'han vingut al cap molts records i emocions d'altres èpoques. També agrair profundament la presència dels representants dels balls de festa major, sabent l'esforç que comporta la seva presència l'endemà de les 36 hores més intenses de l'any. Ha estat una demostració d'estimació i respecte vers l'Hospital de Sitges, que els honora. Gràcies també als amics que desinteressadament han participat en la preparació d'aquest acte. El senyor Jaume Nicolàs ha preparat la pirotècnia. El senyor Joan Roca ens ha engalanat la casa. El senyor Albert Badell i els seus col·laboradors, que com sempre han preparat la megafonia. I com no, la fidel col·laboradora, la moderadora, la nostra Anna Grimau. Avui celebrem la commemoració de la inauguració oficial de l'edifici que va ser el 23 d'agost de 1912, dins dels actes del centenari que vam anunciar el passat dia 24 de juny, festivitat de Sant Joan, i dels que ja s'han portat a terme alguns, com la jornada de portes obertes el passat dia 4, on en Josep Pasqual i Puig, l'enòleg i director de recursos, va acompanyar els assistents a visitar les vinyes i el celler. I en Josep Pasqual i Peris, amic i col·laborador de l'hospital, que va fer una detallada explicació del retaule de la capella que ell mateix va restaurar i que data del segle XVI. També vàrem poder contemplar les exposicions de dibuixos del senyor Ramon Bericat, resident, les fotografies de la secció fotogràfica del grup d'estudis sitgetans, així com una de manualitats de residents i familiars. El següent acte va tenir lloc el passat dia 12 al Museu Romàntic Casa Llopis i va ser per presentar la malvasia especial del centenari, una malvasia dolça, amb 10 anys de repòs en boda, que ha resultat d'extraordinària qualitat i del que ens hem de sentir orgullosos. Avui podrem comprovar-ho. Va compartir l'acte la presentació de l'escomós Monembesia 2010 amb les plaques commemoratives del centenari, dissenyades per Ana Monzó Mirall. Dimarts passat va inaugurar una molt bona exposició de pintura amb motius de festa major de Pere Ros, fill de la resident senyora Deola. Hem d'agrair al cavaller senyor Bernat de Fonollà els orígens d'aquesta santa casa, instituïda l'any 1324, i de la que la primera ubicació va ser, com hem dit, l'edifici on actualment es troba el Museu Marisel de Mar, i va ser per oferir als malalts i pobres de la vila un esplai d'acollida. Malgrat la ubicació no és la mateixa, la vocació de servei al poble sí que és viva, amb totes les variacions que ha anat portant al pas del temps, fins a acabar-se la residència per gent gran que tenim actualment, es manté la voluntat i la capacitat d'acollir, especialment a persones que per motius de salut han de tenir una atenció especial i constant i que l'estructura familiar actual no permet oferir, perquè agraïm a les famílies lleidatanes que ens continuïn confiant els seus pares i avis en depositar la seva confiança en els professionals de la casa perquè tinguin cura dels majors. Aquest esperit de servei i capacitat d'acollida que ha marcat la trajectòria de l'entitat cal reafirmar-la. I això és el que prioritzaré durant aquests 4 anys que espero estar en el càrrec d'administrador. En aquests 7 segles que ens distancien amb Bertat de Fonollà han canviat molts aspectes a banda de la ubicació. Es manté intacta la voluntat de servei. Des de 1850 i fins fa pocs anys, les missioneres concepcionistes han estat les responsables d'atendre els malalts i fins que arribar a l'hospital comarcal atenien les cures que es presentaven. Actualment, la responsabilitat d'atendre els residents la té un equip de professionals sanitari que treballen amb el mateix entusiasme i vocació que els monjos. Aquesta difícil labor molt cops no està prou reconeguda i potser només pot ser entesa pels residents i famílies des de la vivència que comparteixen amb íntima complicitat el dia a dia. Gràcies en nom de tots els presents per la vostra dedicació. La vostra feina durant 24 hores al dia i 365 dies de l'any és una feina que molts cops comporta una dedicació i implicació que va molt més enllà d'un salari. També en aquesta darrera època i des de fa bastants anys comptem amb la figura del voluntariat. Visiten periòdicament els residents i ens acompanyen en el dia a dia. Són una ajuda molt important per a nosaltres i una aportació d'afecte pels residents. Actualment, la figura jurídica de l'hospital és la Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista de Sitges i està gestionada pel patronat, que és l'òrgan de govern i responsable de que tot funcioni. Com ho aconseguim? Doncs amb recursos, tant econòmics com socials com humans. Vull deixar constància del nostre agraïment als mecenes anònims o en nom i cognoms que en temps d'egoisme, protagonisme, materialisme i penúria continuen aportant ajuts econòmics i immobiliaris per l'auxili i sostén de l'obra de la Fundació. Que us asseguro, administraré amb rigor i amb els valors inherents a la casa. Si em pregunten si disposem de prou recursos per les necessitats que tenim que atendre, els diré que no sempre, però també es pot dir que aquest és part del nostre repte. Els residents no té per què afectar-li, ells han fet la seva feina i ho han fet bé, o el millor que han pogut amb el que tenien i sabien. Arribat a aquest punt, el nostre agraïment als residents per la seva estima, comprensió, flexibilitat i coratge per afrontar situacions que no sempre són fàcils. En èpoques de restriccions i de davallada, en ajuts i subvencions, estem en un temps amb limitacions i manca de sensibilitat política vers les necessitats socials. Tot i així, tots hem de garantir les atencions que necessiten i els nosaltres ens toca oferir. Quan dic nosaltres, em refereixo a tothom. Membres de patronat, administracions i ciutadans. En el convenciment de que tots els aquí presents compartiran aquest pensament, hauríem de trobar plegats fórmules i maneres per aconseguir-ho. Com deia el meu amic, el doctor Jaume Aguiló, el passat dia 10 al setmanari comarcal, deia: quan es viuen moments excepcionals, les coses canvien. Els compromisos cal que siguin ferms, les decisions dures. És evident que estem en moments excepcionals. Els governants de les administracions públiques, tant locals com autonòmiques, els membres del patronat, els treballadors de la casa, els ciutadans en general, tenim un compromís amb aquest hospital i amb els seus residents. Cal reformar-lo posant el que correspongui a cada un dels implicats. I per fer-ho hem de prendre decisions més dures i caldrà tenir la màxima seguretat que seran les més convenients, no necessàriament les més fàcils per nosaltres. L'actualitat ens obliga a ser més exigents amb els més afavorits per poder equilibrar recursos i igualar prestacions amb els més desfavorits. A l'hospital no hi ha crisis ni de valors ni de compromisos. Aquest és el meu missatge. Espero veure'ns sovint durant la resta d'actes del centenari, que cada moment s'anirà anunciant. L'hospital és viu, batega i camina, i és responsable de tots que ho continuï fent durant molts anys. Moltes gràcies.
Gràcies, Toni. Us agraïm doncs, l'atenció i la paciència, perquè fa molta calor. Ja estem enfilant la recta final de l'acte. Tot seguit, el senyor rector de la parròquia de Sitges, mossèn Josep Pausas, doncs farà l'oració de gràcies.
Començo amb una frase d'un escriptor. Solament l'amor fa que la vida mereixi ser viscuda. Solament l'ajut als altres procura la gran alegria de viure. Aquell que té molt i no sap donar no és ric. És un home petit, empobrit, per molt que tingui. En realitat, solament és ric el que és capaç de regalar quelcom de si mateix als altres i enriquir-los. Tots necessitem escoltar amb més atenció i profunditat aquelles paraules de Jesús. No quedarà sense recompensa ni tan sols el vas d'aigua fresca ofert a un pobre sedegat. Hem d'aprendre a donar, regalar el que està viu dins nostre i pugui fer bé als altres. Donar la nostra alegria, la nostra comprensió, el nostre alè, la nostra esperança, el nostre acolliment i el nostre apropament. I això, i només això, és el que ha fet el nostre hospital de Sant Joan Baptista al llarg d'aquests 100 anys. I que avui nosaltres amb gran goig celebrem. Aquesta va ser la preocupació d'aquells que feren possible aquesta institució, ennoblida des d'ara amb el títol de centenària. Moltes vegades, ni ara fa 100 anys, ni avui dia, no es tracta de coses grans i espectaculars, no. Senzillament un vas d'aigua fresca, que traduït ve a dir un somriure acollidor, un escoltar sense pressa, un ajut per tal d'aixecar l'ànim decaigut, un gest de solidaritat, una visita, un signe de recolzament i amistat, i un llarg etcètera que vosaltres, tot el personal de la casa, completeu cada dia. No ho oblidem. En el fons de la vida hi ha una gran força que beneeix, que acull i recompensa tot gest d'amor, per petit que ens pugui semblar. S'anomena Déu, Pare Nostre.
Gràcies, mossèn. Doncs ja estem acabant, ja sabeu que després esteu tots convidats a un tast de malvasia de Sitges i el tradicional vermut de Sant Lli també ballarà en els gegants. I moltíssimes gràcies a tots per venir. Tot seguit clourà l'acte l'alcalde de Sitges, però abans us volia dir que brindarem també doncs, perquè l'hospital tingui llarga vida i que compleixi molts segles més. Ara clou l'acte l'alcalde de Sitges en qualitat de president de la Fundació de l'Hospital de Sitges, Miquel Forns. Miquel, endavant.
Bon dia a tothom. senyor vicepresident de la Fundació de l'Hospital i rector de la parròquia, senyor administrador, Isabel Coll, Joan Ill, exadministradors, patrons de l'Hospital, expatrons, alcalde Pere Junyent, amics i amigues de l'Hospital de Sitges, sitgetans i sitgetanes. La festa major continua, continua perquè avui també estem de festa, perquè celebrem els 100 anys de l'edifici modernista d'aquesta Santa Casa de l'Hospital. Estimada pels veïns més propers, els veïns del poble sec, però volguda i compartida i estimada per tot el poble de Sitges. Fa 100 anys aquesta casa, aquest edifici, però aquesta institució, lligada a la història, al passat i al present de Sitges, d'aquí poc en farà 700. 700 anys lligats a cadascuna de les persones que hem format el poble de Sitges. Aquest ha de ser el nostre desig també pels anys venidors. No tindria cap sentit que celebréssim un centenari i no desitgéssim molts més anys aquesta fundació. El que ha de servir les celebracions que al llarg de tot aquest any es celebren per commemorar aquest centenari és per projectar l'hospital en el nostre municipi, en tots els barris i més enllà del nostre municipi. Jo crec que l'administrador Antoni Baqués ho ha dit molt bé. L'hospital no està en crisi ni de valors ni de compromisos. Si alguna cosa ha destacat l'hospital al llarg de la seva història i també en el present, és pel conjunt de valors que sempre ha transmès. Sempre quan hem vingut a l'hospital hem respirat un aire especial per la seva gent, pels seus treballadors, pels seus col·laboradors i pels seus residents. I això ha de ser així i ha de continuar sent així. I a més, el compromís de sensibilitat social amb les famílies més desafavorides, amb la gent més feble de la nostra societat. Per tant, us convido a brindar per l'hospital, per aquests compromisos i per aquests valors. Visca l'hospital i visca Sitges!
Dos quarts de 12 han escoltat íntegrament l'acte de commemoració del centenari de l'edifici de l'Hospital de Sant Joan, de l'edifici de Josep Font i Gomà, que va ser inaugurat un 23 d'agost del 1912. I a la passada Diada de Sant Lli, el dissabte dia 25, va ser protagonista d'aquest emotiu homenatge, d'aquesta emotiva commemoració. Encara queden actes, perquè l'hospital pensa encara en una exposició commemorativa d'aquest centenari amb fotografies antigues i demana a tots aquells sitgetans que puguin conservar fotografies, objectes relacionats amb l'hospital i amb la seva història, que es posin en contacte amb l'hospital, perquè tots aquells objectes formarien part d'una exposició, dels objectes, de les fotografies, i després, òbviament, serien retornats als seus propietaris. Un dels actes centrals, però, d'aquesta commemoració del centenari és el que es va viure el passat dissabte. L'han pogut escoltar íntegrament en aquesta segona hora llarga de programa. Fem una petita pausa i després saludarem algú que va passar, vaja, una nit d'aquelles, una nit inici de Diada de Sant Bartomeu, preocupat per les destrosses en el seu comerç. Ens estem referint en Cisco Rossell. Ahir parlàvem amb en Rafael Font, el president de la Comissió de Festa Major, d'aquesta nit d'aldarulls de la vigília de la Festa Major, doncs avui amb un dels afectats. Serà en uns instants.
Sintonitzeu Ràdio Maricel al 107.8 de la freqüència modulada.